bon dia. És dilluns i és 24 de març i avui, malauradament, hem de començar amb la mort de l'actor rubinenc Xavier Serrat. Moria dissabte a l'edat de 78 anys per culpa d'un infart. Moltes han estat les mostres que hem pogut veure aquest cap de setmana a les xarxes de companys i de companyes de professió, però també d'amics i amigues que han mostrat el seu condol a la família i també la seva estimació per Xavier Serrat. Actor i director de teatre, havia treballat a sèries tan emblemàtiques com La Granja, entre d'altres, i en un munt de pel·lícules i obres de teatre. A més, era una persona molt implicada, molt vinculada en la vida social i cultural de la nostra ciutat i també d'aquesta casa, de Ràdio Rubí, com a tertulià habitual els dimecres en aquesta temporada i col·laborant en diferents programes a través d'entrevistes o d'actuacions. En uns minuts el recordarem amb un dels seus grans amics i també molt amic d'aquesta casa, el Blai Ferran, i amb el director de Ràdio Rubí, Albert Soler. Per cert, que la cerimònia de comiat de Xavier Serrat serà demà a partir de les 11 del matí al tanatori de Sant Cugat. I fora del que és aquesta trista notícia, divendres a la tarda, la Biblioteca Mestre Martí Tauler acollia l'acte de lliurament dels premis Obrint Camí, atorgats per En Comú Podem Rubí, que tenen la intenció de visibilitzar dones referents aquí de la ciutat, una acció marcada dins de la programació del 8M, del Dia Internacional de les Dones. En aquesta edició, Dolors Oliver, en l'àmbit de l'educació, i Raquel Andreoni, de l'àmbit sanitari, han estat reconegudes amb aquest premi. Avui ens visita precisament la Dolors Oliver, que durant 13 anys va ser directora de l'Escola 3 Altet, i Andrea de Pablos, d'En Comú Podem. I pel que fa als esports, la pluja ha marcat la cita de la Unió Esportiva Rubí, i és que l'aigua caiguda al migdia va obligar a suspendre la cita contra el Figueres. Corria el minut 28 de la primera meitat amb 1-0 al marcador, i ara restes per a conèixer, doncs, la nova data per la represa del duel, probablement durant la Setmana Santa. Sí que va jugar un Juventud 25 de setembre que va donar per bona la cita d'entrenador nou i victòria segura amb el 2-0 davant del Sant Ildefons. Agafa aire al grup 3 de la Primera Catalana. Un futbol masculí que també va tenir l'alegria del filial del Rubí en guanyar 1-3 al Barcino i acostar-se a la permanència en Segona Catalana. I apuntem també al duel del cap de setmana de futbol sala. No hi va haver sort per l'esportiu Rubí masculí, tot i el bon partit disputat a Sant Quirze va caure contra el líder de Tercera Nacional, 4-2, i es queda sense opcions d'agafar-lo. Això sí, es manté segon a la taula. Avui gairebé 4 minuts, anem a la informació de serveis. Comencem, com sempre, pel temps. Avui una altra vegada ens espera una tarda de pluges, com ja ve sent habitual en les darreres jornades. Ens ho expliquen des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui saludem el Juan Carlos Piña. Bon dia, Juan Carlos.
Què tal? Molt bon dia. Aquest dilluns a la província de Barcelona tenim cels ennuvolats i s'esperen precipitacions al quadrant nord-oriental, també sent probables a la resta de la regió. Al quadrant nord-oriental seran en forma de xàfec, localment fort, amb tempesta i calamarsa durant la tarda. Les temperatures diurnes avui pugen. El termòmetre podrà assolir valors màxims de fins a 16 graus a Vilanova, la Geltrú i Rubí, 15 a Barcelona, Mataró i Sabadell, 14 a Manresa i 13 a Igualada i Vic. Per altra banda, bufa vent fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltíssimes gràcies, Juan Carlos, i com cada dia a aquesta hora són pràcticament les 9 i 5 minuts, doncs complicacions a les carreteres catalanes, com sempre. Ens ho explica des del RAC la Carla Buigas. Bon dia, Carla.
Bon dia. Afectacions a aquesta hora a la P7 a l'altura de Montmeló per una incidència a l'enllaç amb la C-17. Es registra retenció des de Mollet en sentit nord. També en aquesta via hi ha lentitud entre la Roca i Montornès i entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. Encara al Vallès també la C-58, els punts de Sant Quirze i de Ripollet, i també densitat a l'accés a Barcelona pel nus de la Trinitat. Al Baix Llobregat també es destaca aquesta hora retenció a les vies de la costa, la C-32 i la C-31 des de Gavà fins les Rondes. També encara registren afectacions a l'autovia 2 i la B23, a Pallejà i a Molins, també al tram d'Esplugues fins a l'avinguda Diagonal, i a les rondes, afectacions a les dues vies, sobretot a la ronda de dalt de la Trinitat fins l'Hospitalet en sentit Llobregat, i també el tram de Pedralbes cap al nord, com també la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta i el punt de Montjuïc cap al Besòs. És tot des del RAC, bon dia.
Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
Com dèiem, en començar el programa, l'actor rubinenc Xavier Serrat moria dissabte a causa d'un infart, conegut molt popularment pel seu paper de Joan a la sèrie de TV3 La Granja, entre molts d'altres papers, eh? Va començar la seva carrera sobre els escenaris l'any 1967. Com dèiem, ha estat també molt vinculat al moviment teatral de la nostra ciutat, així com a moltíssimes entitats. Ho anirem repassant en els pròxims minuts, però també a mitjans de comunicació, com per exemple El Punt o aquest aquesta casa. Si ens coneixeu, doncs sabeu que Xavier Serrat era tertulià els dimecres en aquesta temporada, però porta moltíssims anys vinculat a aquesta casa sent tertulià, però també, evidentment, col·laborant a un munt de programes, entrevistes, i bé, el recordem amb molt de carinyo en aquesta casa. Ja en parlem amb el director de Ràdio Rubí, Albert Soler. Molt bon dia, Albert.
Molt bon dia, Patri.
Doncs, si et sembla, comencem per aquí, perquè, com deia, doncs ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació, no només a Ràdio Rubí, oi?
Correcte. Volia començar primer, diguem, enviant el condol més sincer a la família, per part de a la família de Xavier Serrat, per part de l'altra família, una de les seves altres famílies, que érem nosaltres, que era la Ràdio de Rubí, perquè, com deies, feia més de 20 anys que era tertulià d'aquesta casa, ens coneixia a tots. Qualsevol cosa que li demanessis sempre hi era, en forma d'entrevista, en forma de secció, en forma de col·laboració en un programa especial, etc. De fet, a la pàgina web, si entreu i veieu la notícia de la mort del Xavier Serrat, hem recuperat alguns d'aquests moments divertits, perquè bàsicament ell era una persona molt, molt, molt divertida, encara que quan tocava posar-se seriós amb la tertúlia s'hi posava, però el recordem en aquest aspecte. I per això, direm, des de Ràdio Rubí, el sentim, la seva mort ens la sentim molt, molt nostra, com una persona més de l'equip, i per això doncs volem transmetre de manera, diguem, formal el condol a la família. I, de fet, simbòlicament, perquè només és una qüestió simbòlica, però sí que la programació d'avui ens agradaria dedicar-li amb ell, a la memòria del Xavier Serrat. I parlàvem de com era el Xavier, etc. Diguem, tenim els records de Ràdio Rubí. Aquí, si em permeteu, faré un petit apunt personal, perquè jo el vaig conèixer molts anys enrere. La meva primera feina aquí a Rubí, jo vaig començar aquí a Ràdio Rubí l'any 96, però el 99 vaig començar a treballar al diari El Punt, que va obrir una edició específica local aquí a Rubí, i ell n'era articulista. Articulista i com passa aquí,
i qualsevol altra cosa.
Entrava allà a la redacció, i jo una de les coses que més recordo, i de fet encara tenim un grup amb els treballadors, un grup de WhatsApp amb els treballadors d'aquella època, entre els quals hi ha l'actual síndic de Greuges, el Carles Alujo, doncs en aquell grup sempre recordem coses, i ell era molt actiu. De fet, érem tots treballadors i el Xavier Serrat en aquest grup. I sempre deia que hem de fer un sopar i tal, i l'altre dia, el dissabte, vam recuperar aquell grup que feia temps que estava mort, i dels últims missatges era un del Xavier dient: ens hem de retrobar, hem de fer una retrobada, per desgràcia no la podrem fer. Doncs d'aquella època me'n recordo moltíssim que ell entrava a la redacció, que estava la redacció al Punt, pels més, diríem, antics de la casa, de Rubí, recordeu, on hi ha ara l'Habitare,
sí,
aquesta botiga de mobles al costat de davant de la policia nacional. Doncs allà hi havia la redacció del Punt de Rubí. I ell entrava per la porta, i no sé si ho feia aquí, però començava: alegria, 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 alegria.
Sí que ho havia fet.
Segur? Sí. Doncs l'alegria, alegria, per mi, identifica el Xavier Serrat, i és un record que aquest dissabte doncs tots l'hem sentit molt, i com dèiem, ens agradaria des de Ràdio Rubí, en aquest cas, a part més personal meva, però també en nom de, com a director de la ràdio, en nom de tota la ràdio, doncs el condol a la família, i que avui dediquem tota la programació a la memòria, diríem, d'ell, de l'actor Xavier Serrat.
A més, ara en parlarem amb el Blai Ferran, que ja està esperant, amb qui recordarem la figura de Xavier Serrat. Com deia al principi, també era una persona molt vinculada al moviment associatiu, diguéssim, no?, de la ciutat. Ara em ve al cap el poema de Nadal, per exemple, no?, que organitzava ell, o també el documental, ara en parlarem amb el Blai, que va fer amb el Blai Ferran sobre els 100 anys de l'Esbar. Per tant, a banda del que és aquesta part més de mitjans, i òbviament actor i director de teatre, també tenia molts vincles amb les associacions de la nostra ciutat.
De fet, no era una persona rubinenca, diríem, no era un pota negra.
Exacte.
Però des que va arribar, que em sembla que va ser finals dels 90, principis del 2000, es va implicar moltíssim amb tot. De fet, de les primeres coses que fa quan arriba és vincular-se al Punt Edició Rubí i convertir-se en articulista. Va ser de les primeres coses que va fer en arribar a la ciutat. Per tant, A vegades, qui és de Rubí, no? O de qualsevol altra ciutat, no? Doncs no només cal néixer-hi i viure-hi, sinó viure a la ciutat i participar-hi. I ell era un rubinenc 100% en aquest sentit.
Doncs moltíssimes gràcies, Albert. Ara de seguida parlem amb el Blai, com dèiem, doncs que és un gran amic de Xavier Serrat. Gràcies, Albert.
Gràcies. Some days it's hard to see. If I was a fool or you a thief. Made it through the maze so far, my one in a million. And now you're just a page from the story I'm living. And all I gave you is gold. Tumble like it was gold. Thought we'd build a dynasty that heaven couldn't shake. Thought we'd build a dynasty like nothing ever made. Thought we'd build a dynasty forever couldn't break. I can't reverse. And the more it heals, the worse it hurts. Gave you every piece of me, no wonder it's missing. Don't know how to be so close to someone so distant.
Per aquells que ens esteu veient a través de radiorubí.cat, acabem de veure algunes de les imatges de Xavier Serrat, de l'actor rubinenc, que ens va deixar dissabte per culpa d'un infart. Per exemple, hem vist un fragment de la tertúlia del Dia dels Sants Innocents, perdó, del 28 de desembre de 2023, al costat dels nostres companys de la Pamela Martínez i del David García, on deia el famós Àngela Maria, que deia moltíssim, i també, per exemple, també el Nadal del 2022, quan va participar al programa d'aquesta casa dels dijous, Les Divines, i va, doncs, interpretar un dels personatges més coneguts de les festes, que és el Pare Noel. Deixeu-me que recordi una miqueta quatre dades de la seva biografia, que és molt i molt interessant i molt llarga. Recordem, va estudiar Serrat interpretació, art dramàtic i cant a la Universitat de Roma amb el famós actor italià Vittorio Gassman. També va estudiar a la Universitat de París. Va començar a treballar com a actor professional al final dels anys 60. La seva trajectòria professional el va dur també a la companyia La Cubana. Va fer molt doblatge també i pel·lícules, per exemple, La plaça del Diamant el 1982 o Caja 507. Va participar en les primeres sèries de producció pròpia a TV3. Va tenir papers, per exemple, només per posar alguns exemples, El cor de la ciutat, Vent del Pla o La Sagrada Família, i també va actuar a sèries de televisions, doncs, diguéssim, més generals, com Urgències o Los Serrano. Va néixer a Barcelona i va venir a viure aquí, com dèiem abans, cap al principi de la dècada dels 2000. I una de les persones, segurament, que més el coneixia d'aquesta ciutat és el Blai Ferran. Molt bon dia, Blai.
Molt bon dia, què tal?
També tertulià, col·laborador d'aquesta casa, primer, segon... En fi, què dir del Blai Ferran i Ràdio Rubí?
Fa molts anys, que ens remenem per Ràdio Rubí. Sí, la veritat és que sí.
Deia, gran amic, company de Xavi sí. Serrat, company de moltes coses, d'esmorzars, per exemple.
Bueno, amb el Xavi, sí, l'amistat amb el Xavi, fa un momentet ho heu dit amb l'Albert, que feia uns 20 anys que col·laborava amb la ràdio amb qualsevol temàtica. Bueno, doncs són els anys més o menys que jo fa que el conec. Jo el vaig conèixer aquí a la ràdio, doncs amb les tertúlies, es va començar a fer una amistat entre nosaltres de cafè, algun esmorzar de tant en quant. Després va vindre quan ell va dirigir aquí Rubí 4-5 cops el poema de Nadal i ho va deixar de fer. Hosti, blai, hauríem de fer una cosa per Nadal que no sigui el poema. I vam fer durant, em sembla que ho hem fet 4 anys, em sembla, ho hauria de mirar. Fèiem un petit poema felicitació de Nadal en vídeo, amb el que cada any, pues, aquest any ho vam fer amb els, ja t'ho diré demà, amb els pastorets,
sí, amb
la gent del casal, la gent del casal que feien el centenari, pues, vam agafar 3 actors i va fer la felicitació de Nadal. L'any anterior va ser una altra cosa, en fi, n'han sigut 3 o 4 espais. Aquí es comença, hi ha una bona amistat, una molt bona relació, ens portem molt bé tots dos. El Xavi tenia molt caràcter, jo a vegades la fluixava, Xavi, tranquil.
I defensava molt les seves idees.
Molt, moltíssim. I l'amistat de veritat és de potser d'uns 2 anys, 3 anys cap aquí, el que dèiem amb el, quan vam fer el documental dels 100 anys de l'Esbart. Clar, aquí home, vam estar moltes hores junts, moltes, a la sala de muntatge, muntant, sonoritzant, treballant, i vulguis que no, pues, hosti, moltes relacions, molta. Ell, el Xavi, tenia al cap encara moltes coses, moltes coses. Blai, hem de fer tal cosa, hem de fer tal altra. Vale, sí, vinga, ho farem, ho farem. I, bueno, hi ha una cosa que volíem fer, que un bon dia amb l'amic Ton Mercet, periodista, hosti, li fem un documental? Hosti, fan documentals de qualsevol actor, qualsevol actriu. Bueno, per què no ho podem fer del Xavi? Fem-ho, i si n'hi ha un entreteniment per a tots altres, també. I li vam dir, Xavi, farem un documental. Allò que feia... No. Però després s'ho va repensar. Diu, sabeu què us dic? Que sí, tinc ganes que m'ho feu. Vale, bueno, doncs prepararem una entrevista, et farem una entrevista o una xarra llarga, i a partir d'aquí, doncs, ja buscarem imatges i ja farem. Bueno, tot això s'ha quedat a l'aire. Justament, jo ara he estat una setmana fora, i el divendres passat, des de l'hospital que estava ingressat, ja va estar ingressat uns quants dies també per una recaiguda que va tindre, Blai, sobretot, quan vinguis, parla amb el Ton Mercet, hem de fer aquella xarra, o hem de fer això, i hem de fer 2 o 3 projectes que més tenia, i bueno, jo el seguia, perquè a mi em va també la marxa, no?
Us anava a la marxa, els
sí.
dos, vaja.
Bueno, doncs, pues, res, tot estroncat, aquí s'ha quedat, aquí s'ha quedat.
Parlàvem d'aquest documental de l'Esbart, que s'estrenava el 25 de febrer de l'any passat, si no recordo malament, sí, el 25 de febrer de 2024, sí. Recordo perfectament aquella roda de premsa que vau fer per presentar-lo.
Sí.
I recordo el seu entusiasme a l'hora de parlar d'aquest documental, perquè ell deia, no només és bo per pròpia Esbart, evidentment, sí. per la història d'aquesta entitat, sinó per la ciutadania,
sí, perquè, la ciutat,
és, clar, perquè
sí.
és un document, és diguéssim, no, que
local,
es queda.
És història local.
I me'n recordo que va
estava,
remarcar molt això.
Estava molt entusiasmat, i ell ho deia, esclar, diu, jo sóc del món del teatre, jo sóc actor, jo no he fet mai això. Aleshores, tu, Blai, que saps com rodar, com gravar, com muntar, totes... Hosti, fem! Que la cosa va començar molt en broma. Va començar que ell, quan sortíem de les tertúlies aquí cada setmana, Blai, hem de fer una entrevista a l'Albert Sans. I hem de fer una entrevista a l'Albert Sans, que és, bueno, té 92, 93 anys ja, no? I, bueno, pues, jo li feia, ostres, però si l'Albert Sans l'ha entrevistat tothom. Està entrevistat per Televisió Espanyola, TV3, l'ha entrevistat tothom. I, no, Blai, diu, hem de fer com una xarra i tindre-ho. Això ho podem tindre. I, pues, també tens raó.
Com a document,
com a
això.
Document. I un bon dia, pues, anem a casa de l'Albert, li demanem permís, li diem que volem fer això, i, esclar, quan sortim de casa de l'Albert, dic, i ara què hem de fer amb això, Xavi? No, no sé, podríem fer 4 talls, i ens mirem, dic, escolta, dic, és el centenari a l'Esbart. Què vols dir? Vols que fem un documental?
Som-hi.
I així va començar la cosa. I així va començar la cosa, i vam estar liats, pues, 7-8 mesos, ben bé, entre entrevistes, que les va fer totes ell, i bueno, i després els talls de veu i buscar documentació i, bueno, feina, va portar molta feina.
Clar, i a més, feina i després reconeixement, perquè es va passar dos passis aquest documental al Teatre La Sala, sí. Però després es va poder veure a Televisió de Catalunya.
És tant, a la plataforma. El és a la plataforma, si per tant. Si algú vol veure, pues,
és
està un, a la
és
plataforma.
És una bona oportunitat, si algú no l'ha vist, sí. de veure.
Jo penso que sí. Es va parlar amb TV3, els hi va portar amb un USB una còpia, el van veure, i als pocs dies, potser va passar una setmana, i diu, ens interessa, pel 3CAT. Bueno, nosaltres, fantàstics, contents. Mm-hmm. Sí, sí.
I aquests dies, bueno, ahir, bàsicament, jo començava dient que molts companys de feina i companyes de feina, evidentment, han expressat a les xarxes socials, sí. El control a la família, la seva estimació, han posat tant. Fotografies, records, sí. De sèries, pel·lícules, moments,
és sí,
de tot, no? I va, una, d'aquí de la nostra ciutat, m'ha fet gràcia el que penjava Calgori,
sí.
Perquè ell sí. Era un habitual de Calgori allà a la plaça de l'Elefant, com és coneguda.
Era el seu despatx.
I era la seva també segona tertúlia, podríem dir, no? Venia aquí a fer tertúlia a la ràdio, però el Calgori feia
per
una tertúlia molt important.
Per ell, Calgori, és clar, Calgori anava quasi cada matí quan podia a prendre el cafè i a fer amics, i a fer amics, que a ell li costava poc fer
sí,
amics.
Sí,
per ell era el despatx. I realment, quan quedava amb algú per algun contracte de feina o el que sigui, qualsevol història, veniu al despatx. El despatx, on el tens? No, va al restaurant El Gori. I allà es trobaven, allà el citava. Sí, sí, sí. Que ara, quan recordàveu aquestes frases d'ell, n'hi ha una que quan entrava, pobreta, al Gori, moltes vegades allò per enfotre-se en una mica, ell jubilat i dels que treballaven, recordava una mica el Pepe Rubianes i començava a treballar, aquella gran frase també, no? Bueno, en fi, sí, sí, el Xavier...
Doncs, Blai, moltíssimes gràcies per acostar-te aquí un momentet a recordar la figura del Xavier Serrat. Tornem a insistir per si la gent hi vol anar, que demà la cerimònia de comiat és a les 11 del matí al tanatori de Sant Cugat, com us explicàvem fa uns minuts. Blai, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un petonàs.
De 9 a 10 del vespre sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
Avui 25 minuts del matí d'aquest dilluns, dia 24 de març. Continuem parlant, evidentment, de la nostra ciutat i d'altres informacions. I comencem, doncs, amb el col·lectiu Reclama Rubí Sanitat, que vol recuperar el projecte de fer un recorregut, doncs, molt més simple del bus interurbà B8 que escurci el temps de desplaçament cap a l'Hospital de Terrassa. Dijous ha traslladat la idea al grup parlamentari dels comuns, que la presentarà com a proposta proposta de resolució a la cambra catalana. Més enllà del que és aquesta via més institucional, vol tractar el tema dins de la coordinadora d'entitats per una sanitat pública per organitzar també una resposta ciutadana. L'Hospital de Terrassa, recordem-ho, està gestionat per l'operador privat Consorci Sanitari de Terrassa, és el centre de referència per als aproximadament 45.000 rubinencs que estan adscrits al CAP Anton de Borja i al CAP Sant Genís, que doncs, també porta el consorci. Es troba ubicat a la carretera nacional 150, entre Terrassa i Sabadell, a 11 quilòmetres del centre de la nostra ciutat i sense opcions de transport públic que sigui directe, diguéssim. Els pacients que no poden desplaçar-s'hi en vehicle privat només tenen l'opció d'aquesta línia, de la B8, una línia d'autobús interurbà que el que fa és connectar Sant Cugat i Terrassa passant per Rubí. Els busos passen cada 70 minuts i triguen 54 a arribar a l'hospital des de la parada de l'estació dels ferrocarrils. La Raquel Andreoni és membre d'aquesta entitat i en parlava així.
Y al punto de que los médicos están acostumbrados que los que vienen de Rubí en bus llegan tarde a la visita.
El 2022, Rubí, Terrassa i Sant Cugat ja van acordar un projecte que simplificava el recorregut. Les tres ciutats el van presentar formalment a la Diputació de Barcelona, també a la Conselleria de Territori d'aleshores. José Luis Navarro, que també és membre d'aquesta entitat de Reclama Rubí Sanitat, explica que el projecte va ser rebut pel conseller de llavors, Jordi Puigneró de Junts. Poc després, però, els juntaires van sortir del govern català i la cartera va passar al republicà Juli Fernández, així ho recordava el propi Navarro.
Y eso se aprobó en la Diputación, se mandó a la Generalitat pasó por el Departamento Técnico y llegó a la mesa del conseller. Lo que pasa es que justo llegó en un momento de un cambio político y se quedó en el cajón. Y han seguido pasando los tiempos sin que eso entre en funcionamiento.
La Generalitat ha tornat a canviar de govern fa pocs mesos, i la reclamació d'aquests canvis a la línia B8 ja ha arribat al nou executiu de Salvador Illa. Fa unes setmanes, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, va rebre la petició per part de l'alcaldessa, Ana Maria Martínez, i la portaveu dels comuns al Parlament de Catalunya, Jessica Albiach, confirmava també dijous a Reclama Rubí Sanitat que, el que dèiem, entrarà una proposta de resolució per reclamar que aquest recorregut doncs, sigui, home, força més curt del que és ara. Reclama Rubí Sanitat és una de les diverses entitats representades a la Coordinadora d'Entitats per una Sanitat Pública de Rubí i aquesta setmana tenen pensat tractar la reclamació amb el que és la resta del col·lectiu, en parlarem amb ells. La idea és trobar algun mecanisme per canalitzar la necessitat ciutadana d'un millor accés a l'Hospital de Terrassa, perquè, com dèiem, és l'hospital de referència de molts rubinencs i rubinenques que s'han de desplaçar fins a l'hospital per fer-se, doncs, per exemple, proves diagnòstiques, analítiques, etc, etc. I ara ens n'anem cap a un altre transport públic, en aquest cas als ferrocarrils de la Generalitat, perquè el primer comboi de la sèrie 112 ha començat a circular ja per la línia Barcelona-Vallès, per la nostra, vaja. La línia S1 i la S2 són les que tenen els trens més antics de tot el parc mòbil i s'han de modernitzar amb els mateixos serveis, disseny i confort que ofereixen els trens més nous de la sèrie 115, amb l'objectiu, doncs, que durin més i tinguin una vida útil de 15 anys. La majoria dels 22 vehicles d'aquesta flota van ser construïts l'any 1996, de manera que amb aquesta intervenció podran donar servei un total de 45 anys. Entre les novetats que incorporen aquests nous vehicles hi ha l'eliminació de les barreres de vidre que separen els seients amb les zones de la porta. Més coses, s'han instal·lat més seients plegables, l'accessibilitat de les portes i s'han repintat també diversos elements d'aquests trens, d'aquests convois. S'han conservat els seients, però s'ha modificat la tapisseria, el color dels agafadors i l'aspecte exterior dels trens cap a una imatge molt més igual a la que dèiem, aquests models del 115. El president de Ferrocarrils, Juan Carlos Ruiz, ha explicat que amb aquesta modernització es millora el confort dels convois, però no la capacitat del passatge.
Hem mantingut l'estructura de lo que era l'interiorisme amb més confort, com hem dit, hem tret separacions. El nivell de confort és millor per l'usuari, les condicions tècniques de serveis, l'USB, les connexions, tot això s'equipara a la resta d'unitats i, per tant, però no un increment de passatger en aquest sentit.
La idea dels ferrocarrils és anar incorporant els trens rehabilitats, aquesta sèrie 112, a la xarxa ferroviària, doncs, cada 4 mesos, si és possible. En el cas que la integració, doncs, vagi bé, que tot plegat funcioni bé i no suposi afectacions a la circulació, el que es faria és rebaixar fins a 2 mesos i així accelerar el canvi d'aquestes 22 unitats que comentàvem al principi d'aquesta notícia. La línia del Vallès dels ferrocarrils va transportar, dades que, per cert, ha fet públiques l'empresa, va transportar 68,8 milions de viatgers l'any passat, cosa que va suposar un rècord històric de l'operadora amb un augment del 6% respecte al 2023, l'any anterior, i un 3,8% en comparació del 2019. Per tant, estem parlant tot just abans del que és la pandèmia i que ens tanquessin tots a casa. En alguns municipis de la línia, l'increment de la demanda respecte al 2023 va ser superior a la mitjana. Per exemple, Sabadell, Terrassa, Sant Quirze o Rubí amb el 9,2%. I en comparació amb el que dèiem, amb el 2019, Sabadell i Terrassa van ser les ciutats on més va créixer la demanda, lògicament, un 40,4% i un 27% respectivament. Hem de dir encara una altra qüestió sobre els ferrocarrils, una altra informació. Resulta que també renova el que és el control de trànsit centralitzat que està aquí a la ciutat, que s'ubica aquí a la nostra ciutat. A més, la companyia renovarà el sistema tecnològic que es gestiona en remot i en temps real la circulació dels trens. Ferrocarrils ha adjudicat aquesta millora a l'empresa Siemens i es preveu que s'implanti per fases en un termini d'uns 24 mesos, per tant, en un parell d'anys, si tot va bé. El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz, ha destacat que aquesta renovació els permetrà donar una resposta, doncs, una miqueta més àgil a les incidències que hi pugui haver.
El fet de la renovació del sistema en aquests moments consisteix bàsicament en incrementar el nivell de digitalització i per tant tenir capacitat de donar una resposta més ràpida a qualsevol incidència.
Aquest control de trànsit centralitzat és un element, com us podeu imaginar, fonamental del Centre de Comandament Integrat de Ferrocarrils, des d'on es controla, doncs, la circulació, les estacions, les línies, etc., entre Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. Aquest centre, que funciona les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, gestiona la circulació dels trens de viatgers i de mercaderies durant el servei comercial i també els trens de treball de manteniment i les obres. Aquest nou sistema que comentàvem gestionarà en temps real més de 2.000, atenció, 2.000 circulacions diàries, tant aquestes que dèiem comercials com també les de maniobra. Aquest nou programari comptarà amb una interfície ajustada a les necessitats detectades i també incorporarà, doncs, funcions molt més específiques, disponibles, per exemple, des del telèfon mòbil o des de la tauleta. Aquestes, per tant, són les millores que està introduint l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat perquè aquest servei funcioni una miqueta millor i funcioni, doncs, amb més eficàcia. I acabarem el repàs a la informació local, a la informació d'aquest dilluns 24 de març amb les dates de la Festa Major. Rubí tornarà a gaudir, el mes de juny, evidentment, a la Festa Major. En aquest cas seran 4 dies, en aquesta edició del 2025. La Festa Gran de Sant Pere es farà, apunteu, entre el 26 i el 29 de juny. L'Ajuntament, de fet, ja ha obert el termini perquè les entitats facin les seves propostes d'activitat de cara al programa. En aquesta edició, la del 2025, el pregó de Festa Major serà la tarda del dia del dijous, 26 de juny. Com sempre, s'espera que vagi precedit a la cercavila, de la tradicional cercavila d'entitats, i que li segueixi, a més, el típic també concert inaugural. La celebració continuarà divendres, continuarà dissabte, que serà la nit golfa, per tant, dissabte 28, la nit golfa, amb concerts, com sempre, multitudinaris aquí a l'Escardívol. El 28 serà festiu aquí a la ciutat i el dia de Sant Pere, el 29, patró de la ciutat, serà aquest any l'últim dia de la Festa Major. S'espera que diumenge les festivitats acabin, també com sempre, amb el tradicional piro musical. De moment no sabem cap nom d'artistes que puguin venir, doncs, a fer concert. És encara molt d'hora, estem al març, per tant, encara no es coneixen els noms. S'acostumen a saber després de Setmana Santa, més o menys, alguns dels noms dels concerts de la Festa Major, i com cada any el programa de la festa es dissenyarà amb activitats que impulsen tant els serveis municipals com també les entitats. I el que dèiem, l'Ajuntament ha obert aquest termini perquè les entitats, les associacions, puguin presentar les seves propostes. Si és el cas, teniu temps fins l'11 d'abril i ho heu de fer a través d'un formulari que es pot trobar a la seu electrònica del web municipal. El consistori recorda que per poder organitzar la festa de forma doncs, correcta, és imprescindible que les sol·licituds es facin en aquest termini establert, per tant, fins al dia 11 d'abril, i que continguin tota la informació possible de l'activitat que vulgueu fer com a entitat, hora, lloc, que necessiteu, material, etc, etc. Tot plegat permetrà a l'Ajuntament poder coordinar correctament aquesta programació i que els quatre dies doncs, surtin, podríem dir, gairebé a la perfecció, i preveure tots els aspectes més tècnics i comunicatius de la Festa Major d'enguany.
Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. L'emissora del Vallès. També ens pots veure a radiorubí.cat.
Telma.
On som, Lluís?
No enganyem. Som Cuca Fernández i Carmen Moreno, les Telma i Lluís de Ràdio Rubí.
Si t'agraden les històries inspiradores, aquest programa és per tu.
Tots els dimarts a la tarda de 6 a 7.
Inspira!
Escucha Empradea, el programa de y para emprendedores. Todos los lunes de 19 a 20 horas. En Radio Rubí 99.7 FM. O en www.radiorubí.com.
Sonido Vinilo, espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico. Sonido Vinilo, todos los lunes de 1 a 2 del mediodía y en remisión los martes a las 3 de la madrugada. Sonido Vinilo con José Verde.
Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
La tarda, la Biblioteca Mestre Martí Tauler va acollir l'acte de lliurament dels premis Obrint Camí, que tenen un objectiu bàsic, que és visibilitzar les dones referents de la nostra ciutat, però també, per què no, empoderar el col·lectiu de dones i, a més, fomentar el talent femení. En aquesta edició, Dolors Oliver, en l'àmbit del que és l'educació, i Raquel Andreoni, de l'àmbit sanitari, doncs van ser reconegudes amb aquest premi divendres a la tarda. Un acte que, com dèiem, es feia a la Biblioteca, que a més va servir per presentar la revista Vivències de Mujer, amb motiu tot plegat, que no ho hem dit, del 8M, que és el Dia Internacional de les Dones. Ja sabeu que durant tot el mes de març es fa aquesta programació d'activitats per commemorar el 8M, i a més hem d'afegir també que aquesta revista està dedicada a la sindicalista local Montse Malé, de Comissions Obreres en aquest cas. I avui m'acompanyen aquí als estudis de Ràdio Rubí, per un costat, la Dolors Oliver, una de les dones premiades el divendres. Molt bon dia, Dolors.
Molt bon dia.
Benvinguda i moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I Andrea de Paulos, d'En Comú Podem, Rubí, organitzadora, una de les organitzadores d'aquesta activitat i de la revista també. Molt bon dia, Andrea.
Bon dia. Primer que res, gràcies a Ràdio Rubí per acompanyar-nos, gràcies a la premsa local per acompanyar-nos el divendres i a totes les persones i entitats que el divendres es van acompanyar en un acte, en una acció molt, molt, molt emotiva. Mm-hmm. Com bé deies, doncs va ser un acte de reconeixement, d'homenatge a la Montse Malé, fa 3 anys que ens va deixar la nostra companya, companya de comissions, companya d'En Comú Podem Rubí també, doncs, i feminista. Doncs, i volíem dedicar-la a l'edició d'enguany, d'aquest any, la segona edició de Vivències de Dones, a la Montse. Va vindre família seva, que era de Solsona, va venir família seva, l'Ivan, doncs, recentment triat com representant de Comissions Obreres Vallès Occidental, i la Mònica Fernández, de Comissions Rubí, de Comissions Obreres Rubí. I doncs, a més de la presentació de la revista i l'homenatge a la Montse, una nova edició de Dones Referents. En aquest cas, el reconeixement va ser per la Dolors com a representant del món de l'educació, visibilitzar doncs, també el sector feminitzat i evidentment que tot el reconeixement a un estat...
Ara li preguntarem.
Exacte. I a la Raquel, que avui també excuso a la Raquel i al resto de les meves companyes, a l'Helena Montesinos i a la Loli Lorente, que també doncs, van ser organitzadores juntament amb mi i que avui per diferents motius no poden ser aquí.
Deixem que em pregunti, abans de parlar amb la Dolors, com és una mica el procediment, no?, d'escollir, perquè clar, no deu ser fàcil.
Correcte.
escollir a dues dones que siguin referents en àmbits com la sanitat i com l'educació, que, com bé deies, Andrea, són sectors molt feminitzats, per tant, no ha de ser gens fàcil triar dues dones.
Res, i afortunadament tenim moltes dones referents aquí a la ciutat, i com sempre diem, doncs ens agradaria reconèixer cada dia hi ha moltes dones, des de la perruquera, la dona de la neteja, doncs la conserge, doncs moltes dones, evidentment, però triem referents del seu sector, vale? Doncs per la seva trajectòria a la nostra ciutat, sobretot això, a la nostra ciutat, vale? Perquè això és una acció local. Vale? D'empoderar a les dones no visibilitzades, evidentment, i una tasca no visibilitzada, com és el tema sanitari, les infermeres, doncs les metgesses, bueno, tot el sector de sanitat, i també l'educació, evidentment, doncs, visibilitzem la seva lluita també que hi ha darrere, evidentment, no? Que a vegades diem a les escoles bressol, no? Una educadora, doncs, el sou, no? El sou o el reconeixement de la seva tasca tan important i essencial per a la nostra societat i la nostra ciutat com són les educadores.
També m'agradaria preguntar-vos, ara t'ho pregunto a tu també, Dolors, estem parlant tota l'estona de visibilitzar les dones. Jo no sé si creieu que a 24 de març, que és avui del 2025, s'ha millorat una miqueta pel que fa a la visibilització de les dones. Va, Dolors, t'ho pregunto a tu i ara anem a la teva biografia, perquè déu-n'hi-do. Què creus, Dolors?
Bueno, jo penso que és una lluita que no s'acabarà mai, no? Perquè sí que vam donant petites passes, però realment encara totes les feines, sobretot, que tenen a veure amb la cura, doncs està com molt acceptat que són gratuïtes i ens venen com integrades de sèrie, no? Visibilitzar, doncs realment moltes vegades els esforços i tota la feina professional que hi ha al darrere, doncs és de justícia, clar que sí, i penso que hem de continuar treballant amb això perquè és així.
Per cert, deixa'm que et feliciti, que no t'he felicitat. No sé, que felicitats.
Moltes gràcies. Hi ha una mica el tall del que estàvem parlant. Agraeixo moltíssim doncs, aquest reconeixement, però d'alguna manera l'entenc com que em deixen representar un col·lectiu, no? Em deixen representar-lo. Aquesta seria una miqueta la perspectiva des de la qual, doncs, jo estic avui aquí, no? Perquè ni he fet més que altres, i possiblement ni menys, no? Però tant com els altres, i això és molt important. És molt important dir-ho també.
Tu has estat, regidora, directora de l'Escola 3 Altet durant 13 anys. De fet, hem parlat amb tu moltíssimes vegades aquí a la ràdio, però abans de ser directora, que també m'agradaria destacar-ho, vas passar, per exemple, per la Fundació Esmeno, per Rosa Sensat, que són dos col·lectius molt potents en l'àmbit de tirar endavant projectes relacionats amb l'educació. I també m'agradaria destacar-ho abans d'arribar al 3 Altet, que primer tenies aquesta formació abans d'arribar al 3 Altet.
Abans d'arribar al 3 del TET, doncs, bueno, vaig estar 20 anys, com molt bé has dit, a la Fundació ESMEN, que no es deia així al començament, era el COPES, un centre d'orientació personal i psicologia, que s'orientava al tractament d'alumnat que sense una causa aparent no tenia bons resultats. Vull dir que ja era un tema de bastanta actualitat. Clar. I llavors doncs, bueno, vaig estar allà aprenent moltíssim perquè treballava amb un equip multidisciplinar que realment em va fer doncs, obrir molt les mires, no? Integrar moltes maneres d'analitzar, de mirar, de pensar, no? Treballant amb equip, que és una altra també de les constants, no? Vull dir, les ganes de no fer les coses des d'una docència entesa com un jo gran, no? I una transmissió, sinó realment un col·lectiu de persones que davant d'un problema o d'una situació doncs s'esforcen per poder aportar el màxim i tirar cap endavant. Vull dir, ha sigut una miqueta també doncs una part de la meva feina. Del que deies, de col·laborar amb formació de professorat, doncs sí, ho he simultanejat sempre amb el tema de la docència. Vaig començar amb Rosa Sensat, però després doncs vaig passar a l'ICE de l'Autònoma, a l'ICE de Universitat també de Barcelona.
Deixa'm que t'hagi Dolors, i ara seguim amb tu, perquè tenim a l'altra banda del telèfon la Raquel Andreoni, que és l'altra dona premiada el divendres, i té dos minuts, per tant la saludem. Bon dia, Raquel.
Hola, bon dia.
Bon dia,
hola,
felicitats, bon dia. Primer de tot, eh?
Bueno, gracias, lo siento, pero es que me pilláis justo que voy a consulta médica.
Pues nada, vamos rapidito, Raquel. Ahora hablábamos con Dolors del ámbito de la educación y ahora continuaremos hablando con ella, pero en tu caso también has dedicado toda tu vida a la sanidad. Has trabajado, por ejemplo, en atención a la dona, en planificación familiar, en el Cap Antón de Borja. Es decir, has hecho un montón de cosas. ¿Qué representa para ti este premio? Y ojo, que tú sigues luchando, porque estás en algunas entidades que siguen luchando por la sanidad pública.
Sí. Bueno, mira, para mí lo más importante para mí de este premio ha sido que ha sido como puesta en valor de todo el trabajo de las sanitarias de aquí de este país. Porque bueno, están trabajando en unas condiciones muy duras, en un sistema muy tensionado, y bueno, creo que a través mío también se valoriza el trabajo de todas ellas. Y luego poner en valor el trabajo de todos los ciudadanos y ciudadanas que en distintos ámbitos en esta ciudad están trabajando para defender una sanidad pública que sea, digamos, de calidad. Eso para mí ha sido lo más importante, que sea visibilizar esas dos cosas a través de ese premio. Uh-huh. Bueno, y yo agradecer, no sé si me siento muy que me corresponde, pero bueno, pero también nos corresponde a todo el equipo, porque yo trabajo en un equipo, porque pertenecemos a Marea Blanca Cataluña, y somos un equipo y este premio nos lo merecemos todos. Uh-huh. Bueno, eso. Y después que pudimos explicar... Bueno, no sé si te lo hablo rápido porque me toco...
Sí, no te preocupes.
Bueno, y después, digamos, lo que sí nos ha gustado mucho es que pudimos explicar un poco nuestro trabajo a través de Marea Blanca Rubí Reclamación, que es la herramienta que nosotros utilizamos, que son las reclamaciones, que hemos hecho una comisión para asesoramiento para ello, que estamos ahí en la sala Neus Catalá, en la calle Ulloa número 9, y bueno, que es una herramienta muy importante para no solo para resolver los casos concretos, sino también para defender la calidad de la asistencia. Uh-huh. Porque cuando nosotros estamos reclamando que las cosas se hagan bien. Y bueno, y es una manera, digamos, de poner en evidencia lo que no funciona y exigir al CatSalud que cumpla su papel de, digamos, de el que tiene que garantizar que la sanidad sea de calidad.
Raquel, o sea, déjame que te pregunte, por si te tienes que ir rápido ya. La misma pregunta que les he hecho a Andrea y a Dulos, que me acompañan aquí en los estudios. Decíamos que estos premios intentan visibilizar, ¿no? Visibilizan, vamos, el papel de la mujer en la sociedad. ¿Tú crees que hemos mejorado un poquito, Raquel, o no?
En esta sociedad, bueno, yo creo que de mi época, que ya soy mayorcita, a esta sí, pero yo creo que estamos viviendo una un momento de peligro, o sea, de ir hacia atrás en los derechos. Y bueno, entre ellos estamos el colectivo nuestro. Entonces, mira, yo pienso que estamos en una situación de riesgo, digamos, con respecto a nuestros derechos.
Pues Raquel, no te entretenemos más, porque como tienes esta cita, muchísimas gracias por atendernos nada estos dos minutitos.
Gracias a vosotras, gracias a vosotras, un abrazo.
Y seguro que te entrevisto en otra ocasión por el tema de la sanidad, o sea que seguro que nos vemos. Muchas gracias Raquel, un abrazo.
Gracias y gracias y un abrazo a todas.
Igualmente, hasta luego Raquel.
Adiós.
Dolors, que t'havia tallat abans, però és que havíem de parlar amb la Raquel així ràpidament.
Només faltaria.
Estàvem parlant de la teva vida professional, entre cometes, abans. De l'arribada del Tres Altet, que ara anem al Tres Altet.
Us he explicat la primera fase, que va ser una fase d'entrenament, de creixença, de situar-te amb el món, amb una... professionalment, amb una manera, no?, d'estar, de treballar en equip, de fer participar els altres, d'escoltar, de mirar i d'aprendre, no?, de tothom i amb tothom. I, bueno, després doncs em presento a unes oposicions com a logopeda i passo ja doncs a l'escola pública, al Tres Altet, i al Tres Altet doncs he estat uns altres 23 anys. Com el primer any doncs una miqueta aterrant i connectant amb la realitat, el territori, no?, i el context humà, no?, i social, i després ja doncs com a cap d'estudis i darrerament, fins que m'he jubilat com a directora.
Com a directora, en fi, abans també com a professora i com a cap d'estudis, però com a directora en aquests 13 anys, des que vas començar tu ara, o quan et vas jubilar, has vist canvis en el sistema, en tot, perquè el Tres Altet és una escola referent en força coses, en projectes que heu tirat endavant durant els darrers anys.
Sí, jo penso que sempre s'ha anat evolucionant, no? Si comencem a contrastar, com ha fet la Raquel fa un momentet, no?, de manera molt oportuna, doncs amb el que hem viscut com a usuaris, doncs els canvis han sigut molt grans, no? Han sigut molt grans, però també he de dir que els canvis que han sigut molt grans moltes vegades s'han pogut fer a còpia, no de les condicions del sistema, sinó de la generositat de les persones que realment se'ls creuen i els engeguen i els tiren cap endavant, no? És una manera com d'activisme, no? Perquè moltes vegades les condicions no són les millors, no? I llavors a veure, il·lusionar equips, no?, com deia quan feia l'agraïment, no?, il·lusionar equips, tirar d'ells, fer-los una mica empoderats i que realment lluitin per allò que ens hem proposat, moltes vegades és una renúncia a molts aspectes personals.
Clar. Per part de l'equip educatiu,
de tot l'equip,
però educatiu, professors, etcètera.
I de les famílies també, perquè les famílies de manera voluntària també moltes vegades quan se'ls hi expliquen les coses, les fas partícips dels projectes, les deixes somiar, elles també aporten, doncs, amb el somni col·lectiu, doncs també són hipermega generoses, vull dir, i donen molt del seu temps que s'ha de valorar també, s'ha de valorar.
Estem parlant del Tres Altet, lògicament, perquè tenim aquí la seva exdirectora, però ara ve el cap, per exemple, l'escola 25 de setembre, és a dir, totes les escoles rubinenques...
Totes les altres, exactament igual. Exactament igual, sí.
Deixeu-me que també parlem d'Andrea de la revista. Tu mencionaves al principi que en aquest acte de divendres de la tarda, doncs que es feia aquest reconeixement a la Dolors i a la Raquel, també es presentava aquesta revista... Vivències de Mujer, suelta una història para que aparezca otra. De fet, heu estat recollint durant temps relats escrits per dones. Explica'm una mica com heu arribat fins a aquesta revista, quants relats hi ha, descriu-me la revista.
Sí, si em permets, abans que em preguntaves com hem triat a la Raquel i a la Dolors aquesta tria. El grup de feminisme d'En Comú Podem Rubí, doncs és molt difícil triar, doncs perquè ja, com deia, no?, hi ha moltes dones referents a la nostra ciutat, afortunadament. Però en especial ara, amb l'auge, diguéssim, d'aquests discursos d'extrema dreta, doncs, i d'aquests models neoliberals, el primer que fan és retallar els drets de les dones, l'educació i la sanitat. I per això, aquest àmbit, aquesta àrea, havia d'estar ara més que mai en relleu. primer, el dret, aquest espai, aquest acte commemorant el, en el marc del 8M, evidentment dient doncs, que, com tu deies, sí, evidentment que s'ha avançat, evidentment que ara la dona no és com el, com el 1970, ara vota, ara pot anar doncs, a tenir doncs, una libreta al banc, aquestes coses, però encara continuem amb la bretxa doncs, salarial. Aquí, al Vallès Occidental, que són les dades que sempre ens donen al mes de març el Consell Comarcal Vallès Occidental, que en diuen que 18,2% de bretxa salarial tenim avui en dia, doncs, que són les que més per tema de conciliar i cuidados i cures, bàsicament perquè som la, encara les que sostenem la vida, perquè no existeix la corresponsabilitat, o estem molt lluny d'això, en les que hem de deixar les nostres carreres, les nostres professions, les nostres feines, doncs, i demanem això per conciliar, deixem les nostres feines. Vale? Per tant, després tindrem unes dones que quan han de gaudir d'una jubilació estan en precari.
Clar, al final, clar, una cosa vale? darrere l'altra.
Evidentment,
clar.
No? I sobretot el no reconeixement i, doncs, i el no... aquesta, no treballem per la, també la corresponsabilitat, que és el, també el lema de nostre del 8M. I per això hem triat aquestes dues àrees, no? Visibilitzar. I perquè és un espai mixta, sobretot, perquè entenem que el feminisme no va de quatre dones que volen, que lluiten pel... No, no, aquí no sobra ningú. Aquí no sobra ningú. I sobretot la corresponsabilitat i l'empoderament també dels homes que entenguin el feminisme com una societat de progrés i el motor de canvi. I tan sol hi haurà un canvi si comptem amb tothom. Vale? Per això és un acte obert a tothom i sobretot que compta amb a tothom, homes i dones.
No, anem a la revista perquè ens queden res, 3 minutets i m'agradaria explicar el tema de la revista perquè està molt bé, perquè a més són relats escrits. Perdona, molt diria emotiu. Que ficticis o no?
No, totes les lectures no eren novel·lades, eren relats reals de la seva vida.
Experiències, clar.
Sí, també comentar-te que aquest any doncs, va haver-hi 31 relats, vale? Va estar molt bé. La revista, tothom que vulgui llegir-la, està a la nostra web, en comopodemrubi.cat, doncs la pot descarregar en PDF i val la pena. Doncs, i tenim una segona part, perquè el sorteig, la dona participant que va, comissió va tenir un detall d'una targeta regal per fer-se massatges en un centre d'aquí de la ciutat, de temps per a tu, perquè estem parlant del tema de la conciliació i el tema de tenir més temps per les dones. En aquest sentit, regalaven no, aquesta targeta regal. La dona, la Isabel García, que va ser la guanyadora, va dir que declinava el regal i que volia una segona trobada i un segon sorteig. I, per tant, el divendres 4 d'abril, en la Sala Neus Català, a les 6:30 de la tarda, farem aquesta nova edició, però una edició tancada, ara sí només per les participants de la primera i la segona edició, per llegir els relats, per tenir una trobada més propera, i ahir farem, que convidarem també la premsa en el moment de fer el sorteig, no? A les 7:30 que farem el sorteig. I sí que una trobada entre nosaltres, perquè hem detectat que calen més aquests espais literaris de visibilitzar les vivències de dones, no? Perquè per poder empatitzar també doncs, ha de saber què passen les dones. No?
Doncs, Andrea, Dolors, moltíssimes gràcies per venir avui a Ràdio Rubí després d'aquest acte que es va fer divendres a la biblioteca i doncs, per reconèixer la tasca de la Dolors i de la Raquel, però també dels dos sectors, del sanitari i de l'educatiu. Moltíssimes gràcies a les dues.
Gràcies a vosaltres.
Ens queda un minutet i arribem a les 10 a un punt, moment d'actualitzar la informació amb la Belén Tierno i després, com sempre, la tertúlia amb la Lídia Martín.
teva ciutat, t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local, sempre al teu costat.
Són les 10 del matí.
Ràdio Rubí, notícies.
Bon dia. La Biblioteca Mestre Martí Tauler va fer 84.000 préstecs al 2024. Això són